Bona tarda, són 2:15, us informa Jordi Rius.
L'informatiu del migdia.
Míriam Valldeperes, la jutgessa de Pau de Castellà, acaba de ser reelegida en el càrrec. És dilluns 9 de febrer. Amb ella repassarem la seva trajectòria de 20 anys enfront del jutjat de Pau i com aquest ha canviat per denominar-se Oficina de Justícia Municipal. De seguida us en parlem, abans altres titulars. El grup municipal d'Esquerra presentarà una moció al ple de febrer sobre el caos de Rodalies. I Càrniques Merche celebra el seu tradicional tast de botifarres d'ou amb les noves especialitats d'aquest any. I en esports, el Club Bàsquet Castellà supera el Club Bàsquet Neus per 79-73, un rival directe per evitar el descens. I la previsió meteorològica, temps entre assolellat i nuvolat amb l'aparició de pluges febles a la nit. Comencem. Míriam Valldeperes, jutgessa de Pau de Castellà, va ser reelegida en el seu càrrec al ple de gener. De la seva trajectòria de 20 anys en el càrrec i dels canvis que experimenten els jutjats amb la nova llei de justícia, en parlem a la següent entrevista. Ens trobem justament al jutjat de Pau, amb la jutgessa de Pau, la Míriam Valldeperes, que justament aquest 2026 fa 20 anys que va ser escollida.
Dues dècades. Bueno, representa tota una vida de servei aquí al municipi i si miro enrere des d'aquest 2006, diria que l'experiència com a jutgessa de Pau ha estat, per sobre de tot, una lliçó d'humanitat, una lliçó magistral i també de paciència. I en aquests 20 anys, doncs, la feina ha anat molt més enllà de signar papers de registre civil. Ha estat escoltar el veïnat, sovint el conflicte, que no és llei, sinó és el sentiment. He après que moltes disputes s'arreglen abans amb una bona conversa que amb una bona sentència. He vist créixer famílies, hem casat parelles i temps més tard doncs, hem inscrit els seus fills. També hi ha hagut moments molt durs que he hagut d'acompanyar les famílies perquè han patit doncs, desgràcies, que mai oblidarem, ni com a persona ni com a municipi. Ser la persona que el poble confia per resoldre els seus problemes quotidians, per mi ha estat un honor que encara és vigent ara.
Perquè la gent que ens està mirant ho sàpiga, quines funcions té una jutgessa de Pau?
Quan vaig entrar, jo era l'encarregada del registre civil, portàvem tot el que era registre civil. Perquè ens entenguem, des que neix una persona fins a l'últim dia, tot el que passa per la vida d'aquella persona s'inscriu a registre civil. Ara, amb la nova llei, les competències de registre civil ens les han tret totes, d'aquí que ens hagin tret els casaments, perquè els casaments entra dintre de registre civil. I, per tant, doncs, el fet de que no fem casaments és per això.
Això què suposa? Que ara us donen una altra feina que no teníeu?
Sí.
Que seria?
Seria més amb l'àmbit civil i amb l'àmbit penal. O sigui, la nova llei, la llei 1 del 2025, contempla, perquè encara no s'ha executat, contempla que els antics judicis de faltes que havíem fet aquí, doncs ens els tornin a donar. Aleshores, les coaccions no, perquè les coaccions s'han desaparegut, però el que són amenaces i coaccions contempla que ens les tornin a donar. Per tant, tornaríem a fer judicis. Després, la tecnologia, com podeu veure, doncs s'ha implantat de manera absoluta, fem videoconferències amb altres ciutats perquè les persones no s'hagin de desplaçar I després, conciliacions, en tenim moltíssimes. I després, la llei obliga que abans de posar una demanda, les persones estan advocades a posar el que es diu un MASC, que un MASC és el mitjà d'adequar, és el mitjà d'adequar a la solució a la controvèrsia aquella. Això és un MASC, que podran venir d'acompanyats d'advocat o no, que són els que estan obligats a posar aquest MASC. Clar, tot això ens incrementarà la feina. I després les conciliacions fins a 10.000 euros. Sobretot reclamacions de quantitat n'hi han moltes. I disputes veïnals també.
I acabarem amb aquesta pregunta. Esclar, a part de, diguem, aquestes funcions que fas com a jutge de pau, tu tens la teva feina, per entendre'ns, no? És difícil de compaginar una cosa amb l'altra?
Sí que és cert que a vegades és difícil compaginar-ho, però m'ho puc compaginar perfectament. Fa molts anys que treballo a l'oficina de justícia, però de salut mental, i per tant és una feina que m'agrada molt i d'alguna manera doncs, es complementa amb la meva feina, no? Que és a dir, si resumim, conèixer una miqueta doncs, a les persones.
Molt bé, doncs Míriam Vallleperes, gràcies per atendre'ns aquí al teu despatx, al jutjat de pau o de l'Oficina Municipal de Justícia, que hem de començar-ho a dir així. Gràcies.
A vosaltres. Gràcies.
L'informatiu del migdia.
El grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya portarà al pròxim ple de febrer una moció per garantir la dignitat del servei de Rodalies. Ens ho explica l'Oriol Ferran.
Segons denuncia el grup republicà, fa massa temps que Rodalies pateix desinversió, manca de manteniment i una pèssima gestió allunyada del territori, especialment per part de DIF, fets que demostren que el model de Rodalies Renfe no funciona i afirmen que la moció ha de servir per insistir en la necessitat d'una auditoria urgent, un calendari real d'inversions, un protocol clar d'informació als usuaris, compensacions automàtiques i accelerar el traspàs efectiu de Rodalies. Qui parla és Dolors Ruiz, regidora republicana a la Ajuntament de Castellà.
Encara que a Castellà no tenim estació de tren, el que passa a Rodalies afecta directament a la mobilitat quotidiana de molts veïns i veïnes del nostre municipi, que es desplacen per anar a treballar, per anar a estudiar o per accedir a serveis bàsics.
Des del grup municipal recorden que en el passat ja es va presentar una moció similar al plenari, però que l'equip de govern del moment hi va votar en contra. Així ho explica Dolors Ruiz.
Esquerra Castellà no serà el primer cop que ho denunciem, ni el primer cop que portem el traspàs del servei a plenari. El ple d'octubre del 2022 ja ho vam demanar i els regidors de govern del PSC de Castellà, 8 d'ells encara en actiu i entre ells l'actual alcaldessa, van votar en contra.
La moció d'Esquerra Republicana es presentarà al ple del mes de febrer, que se celebrarà el dimarts, dia 24 d'aquest mes.
L'informatiu del migdia.
Des del passat dissabte i durant els dies aquest dimecres i dijous, la botifarra d'ou serà el principal protagonista al carrer, sobretot al carrer Montcada 5, on Càrniques Merche mostra les diferents variants del seu producte estrella per a dijous gras. Albert Sant Andrés.
Per dijous gras, botifarra fins al nas, una dita que fa entendre la tradició de menjar aquest producte abans del començament de la Quaresma. El dijous gras se celebra l'últim dijous abans de l'entrada d'aquest període en un que en l'any litúrgic cristià està dedicat a la preparació espiritual abans de la Pasqua. Aquesta tradició, celebrada principalment als territoris de l'actual Catalunya, des de l'edat mitjana, consistia a esgotar les carns i els ous abans de l'arribada de l'abstinència de carn del dimecres de cendra i de tots els divendres, a més del dejuni, del dimecres de cendra i el divendres sant, una pràctica de penitència obligatòria de l'Església Catòlica durant la Quaresma per commemorar el sacrifici de Jesús. En l'actualitat, on els costums han canviat molt, el consum de botifarra d'ou s'ha allargat més en el temps i són diversos els comerços locals que ofereixen productes de qualitat. Càrniques Merche és un d'aquests i durant la jornada de dissabte i dels pròxims dimecres i dijous va disposar i disposarà d'una parada al davant de la botiga mostrant les diverses especialitats de botifarra d'ou que produeixen. Sota l'eslògan de l'autèntic gust, el comerç té prevista una producció de gairebé 1.000 quilos d'aquest producte i les seves variacions vegetarians. Així ho explica el gerent de Càrniques Merche i president del gremi de carnissers i xarcuters i aviram de Barcelona, Antonio Gálvez.
I, bueno, res, presentem tot lo nou, sempre n'hi ha alguna novetat, les tradicionals, i, bueno, molt feliços, molt, molt content, perquè la gent ja ho veus que venen a... I és més una festa i un retrobament d'amics i gent que ve expressament a veure'ns. Nosaltres, fins al dia d'ahir, que vam fer les últimes, estem sobre els 700 quilos. Suposo que alguna cosa més tindrem que fer per la setmana que ve, sempre falta d'alguna que hem de rematar. Hem d'estar al voltant dels 1.000 quilos, 1.200, 1.000 quilos, per ahí, per ahí.
Durant la jornada de dissabte van fabricar uns 700 quilos de producte que arribaran als 1.000, segons les previsions de Gálvez. Enguany tenen més de 20 sabors diferents, ens ho explica Antonio Gálvez.
Aquest any tenim 20 de diferents, a part de la botifarra blanca, de tradicional, 20 de diferents. Els que més venen, la normal, evidentment la tradicional, i la de foie i ceba confitada, la ceba la fem nosaltres i està boníssima, està per menjar-se a cullerades. I l'altra, que també és molt bona, que és calçots, que la fem rostit també nosaltres, i la salsa, que també la fem nosaltres. Escalivem el pebrot i bueno, tota la història, perquè podíem fer-la en pot, però al final la gent ho trobaria. I com novetat aquest any hem fet una amb festucs, que és, la vida ja no és nada, sinó ja pistatxo, és una cosa, està tot de moda, de guacamole amb una miqueta de sabor Tex-Mex, una miqueta més fortet, i la de parmesà i guanciale, que és com ser una carbonara, que seria una carbonara. Són les tres noves que hem fet, i a més són les tradicionals, cers, trompetes de l'amor, espinacs, formatge roquefort.
Una fusió entre la tradició i la modernitat per un comerç on la innovació sempre ha estat important i que la gent espera amb impaciència al llarg de l'any.
L'informatiu del migdia. Esports.
I en esports, victòries del Club Bàsquet Castellà i Futbol Sala Castellà en Lliga per continuar en la lluita pels respectius objectius. Albert, s'han 3 de 9.
Així és, Jordi. Passem de la botifarra d'ou als esports. On el Club Bàsquet Castellà va superar el Club Bàsquet Neus i continua buscant sortir de la zona baixa de la taula. Els de Jaume Prat es van imposar contra un rival directe i buscaran continuar la ratxa per sortir del pou. Al cantó contrari, el Futbol Sala Castellà suma la 5a victòria consecutiva i continua amb el pols de la part alta de la taula. En futbol, l'empat a 1 de la Unió Esportiva Castellà al Turó de la Peira en un partit amb incidents greus, mentre que l'Hoquei Club Castellà va caure Mollerussa i el vòlei va tancar la primera fase de la competició. I arrenquem, com dèiem, en bàsquet, ja que el pavelló Puigverd va viure en la jornada de diumenge un emocionant partit entre el Club Bàsquet Castellà i el Club Bàsquet Neus en victòria dels locals per 79-73. Els groc i negres sumen la 5a victòria de la temporada i es queden a una de sortir de les posicions de descens que poden aconseguir amb el partit ajornat enfront dels cuers del Club Bàsquet Santa Coloma B. Amb una bona entrada al pavelló del carrer País Valencià, aquesta era una jornada clau pels dos equips que, situats en la part baixa de la taula, entren en una fase de la Lliga on estan obligats a sumar victòries per no perdre la categoria. Amb tot a favor, els de Jaume Prats van arrencar com un cicló en el primer quart, amb un parcial de 25-14 i dos triples finals que van permetre 11 punts d'avantatge. Una diferència, però, que es va dilapidar en els primers 5 minuts del segon, amb un parcial de 4-12, arribant al descans només un punt per sobre el marcador, 41-40. A partir del tercer, un 17-18 de parcial ho va deixar tot per decidir en l'últim quart, on es va continuar mantenint tota la emoció fins al final. En l'últim període, dues faltes desqualificants pels visitants van donar pas a un parcial de 10-4 que va portar tranquil·litat i la victòria final per 79-73. Així en parla del partit el tècnic Jaume Prat.
Sí, bueno, la lectura és aquesta. Hem entrat molt bé el partit a nivell d'energia, d'intensitat, hem aconseguit treure una renta, nosaltres mentalment hi ha moments que tenim baixons, deixem de fer la feina que ens porta aquesta... avui, per exemple, no? Hem deixat de controlar el rebot ofensiu, de ser intensos amb els emparellaments 1-1, I, bueno, i ells, doncs, el seu gran fort és aquest, no? Tenen tres jugadors que tenen un percentatge més que de 100 per la categoria i han sortit, i a la mitja part anàvem, doncs, això. Un equip que quan perd fa pocs punts, quan guanya en fa molts, i bueno, l'hem aconseguit treure quan amb un partit que l'hem fet quasi 75 o 80, no?
El nivell de l'arbitratge, ja de per si baixa categories superiors com Copa Catalunya, va marcar part del desenvolupament del partit. Primer, perjudicant els castellarencs en la primera part i després els colomencs en la segona. Prat en parla d'aquest aspecte.
No em ficaré a parlar ara del nivell arbitral, però bueno, ja els coneixíem, aquests àrbits. I, per sort, per desgràcia, ens havien pitat. I és això. Ara, doncs, bueno, no pots parlar amb els àrbits, no pots comentar, ells... Bueno. S'està ficant complicat el tema dels àrbitres, perquè el nivell baixa, ells cada cop suposo que des de dalt els marquen més, més directrius de control del partit i bueno, bueno, hi ha moments que se'ls descontrola i ha passat això. També és veritat que el nostre percentatge no l'he vist, ara encara no he vist el percentatge de tirs lliures, però jo crec que hem perdonat una miqueta en el quart aquest, el tercer quart, que, bueno, els tirs lliures ens haguessin ajudat a estar una miqueta més tranquils en alguns moments, que bueno, que no ha sigut així, ells amb el seu percentatge i nosaltres amb el nostre. L'important és que l'hem tret.
Final feliç, doncs, pels groguinegres, que sumen la cinquena victòria del curs per 10 derrotes i que continuen a la part baixa de la taula a causa del partit ajornat enfront del Santa Coloma B. Aquest resultat ha conformat un quàdruple empat amb l'Ametlla, Neus i Granollers, on una victòria de qualsevol equip es podria situar fins a la setena posició, on existeix un altre empat, en aquest cas triple, entre Llinars, La Salle B i Manlleu. Pel que fa al sènior femení, setena derrota consecutiva de les castellarenques, que no troben la tecla per capgirar la situació. Enfront de l'AE Minguella, la derrota va ser per 52-46 en un partit dominat per les locals a partir del segon quart, després d'un 10-11 inicial. El femení no aconsegueix la victòria d'ençà la jornada 9, disputada el 30 de novembre del 2025, quan van superar per 42-36 el Club Bàsquet Casteller, caient en posicions de descens directe per primera vegada aquesta temporada amb un balanç de 6 victòries i 10 derrotes. I en futbol, empat a 1 al Turó de la Pera en un partit on els protagonistes van ser els incidents. La Unió Esportiva Castellà va rascar un punt d'un camp molt complicat on el principal protagonista va ser el jugador David López i ho va ser per diferents motius. El primer i el bo... pel seu retorn als camps, una volta després de que el mateix equip el lesionés de gravetat a l'esquena. L'altre perquè tres jugadors el van agredir al temps de descans, produint ferides greus en el jugador que va acabar sagnant aportosament per la boca. La presència dels Mossos d'Esquadra i el canvi del jugador van calmar els ànims, fent que els locals se sortissin amb la seva, ja que López va ser el millor durant la primera part. Aquesta és la segona agressió que rep el jugador per part de jugadors d'aquest equip, ja que en la primera volta el van lesionar la primera jugada que va tocar pilota després de sortir en la segona part des de la banqueta. La segona part del partit va començar amb 40 minuts d'endarreriment, on Miguel Expósito va fer el 0-1 pels visitants al minut 61 i els locals van empatar 20 minuts després. El castellà continua en quarta posició i suma dues jornades sense perdre. Per sort, va ser més tranquil el partit de futbol sala, on el futbol sala castellà va superar per 1-3 al Sant Joan de Vilassar, sumant la cinquena victòria consecutiva i la setena jornada sense perdre. Els de Borja Burgos van dominar des de l'inici, aconseguint sentenciar la primera part amb un 0-2 amb gols de Quim Juncosa i Roc Franc. Pau Clarà va rodonir el resultat amb un altre gol al 36 i els locals van retallar en l'últim minut des del punt de penal. Així va veure el partit el tècnic Borja Burgos.
Bé, partit molt solvent, la veritat. Crec que no va ser un dia que en joc estiguessin brillants, però sí que en tot moment pues l'equip va saber com tenia que jugar, com tenia que atacar, com tenia que defensar, i es va notar. Crec que vam anar demà durant el partit, vam poder avançar en el marcador quan el partit realment estava igualat. A la segona part també crec que no vam patir més del compte, només al final ens fan gol de penal a falta d'un minut I això demostra que, bueno, crec que la línia a nivell defensiu de les últimes setmanes és positiva, que l'equip cada cop és més sòlid, i crec que això ens ha de donar molta tranquil·litat de cara al futur per encarar els partits. Ara ja pensa una setmana amb els partits, demà juguem Copa, diumenge tornem a jugar contra la Pia, i res, content dels tres punts, de seguir en aquesta bona dinàmica i de mantenir-nos en aquesta zona alta de la classificació.
Amb la victòria, l'equip continua tercer a la classificació, a 6 punts dels segons, la Unió, i a 10 del Ripollet. I passem a parlar ara d'hoquei, la derrota per 3-2 amb Mollerussa de l'Hoquei Club Castellà, una derrota que els fa caure de la primera a la cinquena posició, fora del play-off d'ascens. Els de Fiti van mantenir el pols als lleidatans, mantenint el marcador igualat fins al 2-1 d'abans del descans. En la segona, els de la Terra Ferma van sentenciar amb el 3-1 i només a 5 minuts del final van poder retallar el marcador, però sense opcions d'arribar a empatar. Ara el Ripoll és líder amb Mollerussa, Noia i Calde empatats a 38 punts en segon lloc i Castellà amb un punt menys en el cinquè lloc. I com sempre acabem amb vòlei, amb el sènior A que va haver d'ajornar el seu partit enfront de l'escola Orlandai en una jornada on el B es va confirmar com el pitjor equip de la categoria després de caure per 3-0 enfront del vòlei Manresa B i tancar la primera volta de la Lliga sense sumar cap punt. El femení també va caure per 0-3 enfront de l'Alpicat i acaben també cueres del seu grup en aquesta primera fase de la competició.
L'informatiu del migdia. Les notícies de Castellà.
El grup municipal de Junts per Castellà, encapçalat pel seu portaveu Joan Juni, ha denunciat la greu i persistent situació del Servei de Rodalies de Catalunya, que continua encara provocant incidències, interrupcions del servei i un col·lapse que afecta de manera directa la ciutadania, el teixit empresarial i les infraestructures estratègiques del país. Fa dies que arrosseguem una situació absolutament insostenible. No estem parlant d'un problema puntual, sinó d'un fracàs estructural del sistema ferroviari, fruit de molts anys de desinversió, manca de manteniment i decisions ajornades, ha assenyalat Joan Juni en una nota de premsa. Des de Junts per Castellà es posa especial èmfasi en l'impacte econòmic i empresarial. El transport ferroviari és clau també per a les mercaderies. Quan el tren no funciona, les empreses perden competitivitat, augmenten els costos logístics i es generen greus disfuncions en l'activitat econòmica, han remarcat des de Junts per Castellà. Un grup de docents d'escoles i instituts públics de Castellà i Sant Llorenç Savall, aplegat sota el nom de Docents pel Canvi, s'ha decidit mobilitzar-se per una educació pública digna, llegint un manifest aquest dimarts 10 de febrer a la plaça del Mercat a partir de les 5 de la tarda. I conviden totes les famílies, estudiants i ciutadania a sumar-se. Els signants del manifest exposen que el sistema educatiu català està infrafinançat, cosa que es tradueix en unes ràtios elevades de professorat per alumne, manca de suport per l'atenció individualitzada i capacitat insuficient de reduir la burocràcia que desvia temps de l'activitat docent. També constaten que una manca d'inversió adequada té un impacte directe en la qualitat i l'equitat educativa i que sense una escola pública forta no hi ha futur social ni democràtic. A més, sense poder garantir una inversió adequada, l'escola pública no pot complir la seva funció social d'igualtat d'oportunitats i de cohesió social.
L'informatiu del migdia. Les notícies del Vallès.
Anem a Sant Quirze perquè la història de la discoteca Waka, ubicada en aquesta població, arribarà en els propers mesos a la seva fi. Tal i com havia anunciat cada cop que la discoteca estava immersa en una polèmica, l'Ajuntament de Sant Quirze no renovarà la llicència d'activitat, vens a finals d'abril d'aquest any, i així que Waka baixarà la persiana per sempre properament. Waka, que en els temps d'aurals de la zona hermètica va ser Àrea Concord i després Global, ha estat la macrodiscoteca més gran de l'antiga zona hermètica de Sabadell, malgrat que estava al terme municipal de Sant Quirze. Així que quan Sabadell va decidir donar carpetada a la seva zona d'oci nocturn a partir de l'any 2015, UACA va poder escapar de la crema perquè el seu terme municipal de referència era un altre, Sant Quirze. La seva llicència era vigent fins aquest 2026. El canvi progressiu de contenidors avança a Terrassa. Recentment, el barri de Can Parellada ha pogut estrenar contenidors de reciclatge que es buiden amb camions de càrrega lateral. Aquest canvi ha suposat, segons informa l'Ajuntament en comunicat, la reducció dels punts de recollida de residus en gairebé un terç. S'han passat dels 29 punts a 20 en tot el barri. Tot i tenir menys contenidors, Can Parellada ha duplicat la capacitat d'emmagatzematge de brossa i els camions de recollida no han hagut de fer gaires canvis en els seus itineraris. A més, el barri de les Fonts també està en procés d'adoptar la càrrega lateral com a mètode majoritari de recollida de residus, un canvi que finalitzarà en aproximadament 10 dies. Posem el punt final informatiu d'avui dilluns 9 de febrer del 2026. Ens acomiadem els que us hem acompanyat, Carlos Lecegui, control tècnic, Oriol Ferran i Albert Sant Andrés a la redacció, Albert Sant Andrés també als esports i qui us parla, Jordi Rius. Res més, que acabeu de passar una bona tarda.